Finalment, el govern ha decidit blindar la Serra de Tramuntana de cara a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Els accessos a través de la MA10, des d'Andratx fins Pollença, quedaran tancats les hores prèvies al fenomen, des de les 3 del capvespre, per evitar-ne el col·lapse viari. És una de les mesures incloses en el dispositiu especial preparat per l'esdeveniment, que preveu també 26 zones oficials d'observació repartides en les quatre illes. Punts, com els camps de futbol de Pina i el Gai de Mallorca, Calen Bosca a Menorca o Sa Pedrera d'Esport d'Estorrenta i Eivissa, tots ells espais amb bona visibilitat i que permeten ordenar l'afluència de públic. De seguida vos contem amb més detall tota la planificació per seguir l'eclipsi. Avui, que un altre assumpte reclama l'atenció informativa, parlem del trasllat de residus des d'Eivissa a Mallorca. Avui es preveu l'arribada d'un nou carregament després que la primera càrrega, superades les incidències tècniques en l'inici del procés ahir al vaixell, ha arribat aquesta matinada a Sonreus. Avui és dijous, 16 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Les Balears posen en marxa el supercomputador Talaia amb 2,3 milions d'euros d'inversió.
Una infraestructura d'altes prestacions pensada per a la recerca i anàlisi massiva de dades. S'utilitzarà en projectes de biomedicina, intel·ligència artificial, canvi climàtic i modelització meteorològica, entre d'altres. El supercomputador està ubicat al Parc Vic de Palma.
A Mallorca, els bombers continuen fent feina en l'incendi d'una casa a Llucmajor. Una dona ha resultat ferida. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'incendi es va iniciar
poc abans de les 3 en una casa del carrer Major del poble. La gran fumarada va crear gran expectació i alarma entre els veïnats. La dona que hi viu va haver de ser desallotjada i, atesa per inhalació de fum, també 3 habitatges van ser desallotjats per precaució.
A l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera s'han incrementat en un 25% les agressions a personal sanitari des de l'any 2024 fins al 25. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. El sindicat mèdic exigeix a l'IB Salut que contracti seguretat a tots els centres sanitaris 24 hores durant tot l'any. Els professionals sanitaris denuncien que divendres passat varen fallar tots els protocols quan un pacient va agredir 3 professionals sanitaris. A Eivissa és l'illa de l'arxipèlag on més agressions es varen registrar l'any passat.
A Menorca, els amarristes de Calen Bosch traslladaran avui a Fiscalia les noves condicions de licitació del port que ha fet el govern. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Consideren que hi ha un tracte de favor cap a l'empresa Nexport, que manté el servei en precari des de fa temps. Ports de les Illes va decidir a principi de mes arxivar el procediment anterior i modificar les condicions del nou contracte davant l'allau de recursos i dubtes que havia generat. Un dels recursos precisament era d'aquesta mateixa empresa que reclamava una rebaixa de les tarifes comercials, una petició que s'ha atès i que, com a conseqüència, s'ha reduït un 50% el cànon anual. Ha quedat fixat en 235.000 euros.
La justícia europea avala la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els independentistes catalans.
Considera que no topa amb els interessos financers ni la directiva sobre terrorisme. La decisió de la Cort de Luxemburg aplana el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Un altre dels empresonats pel procés, Oriol Junqueras, reclama que s'apliqui ja la llei d'amnistia.
I encara la crònica judicial. Fa uns minuts hem sabut que l'Audiència Provincial de Madrid avala el jutge Peinado i ordena jutjar Begoña Gómez davant un jurat popular. En parlarem en els pròxims minuts. Ara volem saber el més destacat de la crònica esportiva, que evidentment passa per la final del Mundial. L'Argentina finalment serà el rival d'Espanya. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció argentina va superar per 2-1 Anglaterra a la segona semifinal mundialista després de remuntar l'1-0 amb què va començar el partit. D'aquesta manera, diumenge a Nova York, Espanya cercarà contra la vigent campiona el que seria el segon títol mundial de la seva història. La gran final es podrà seguir en directe i Vetra Ràdio serà diumenge des de les 8:30 del vespre. I també en futbol, el Mallorca ha presentat avui els 4 fitxatges d'aquest estiu. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaoro i Zito Lubumbo.
Més coses. El govern ha visitat més de 300 empreses per controlar i prevenir efectes de la calor.
En concret, els tècnics han supervisat l'exposició solar directa en zones exteriors, les feines de càrrega pesada i que es compleixin els protocols de prevenció. L'any passat es van fer prop de 500.000 d'inspeccions, xifra que la conselleria preveu superar aquest estiu. Per ara, han dut 312.
Mentrestant, continuen activats els avisos meteorològics a les illes, on ja fa dies que s'allarga aquest episodi d'intensa calor. Coneguem-ne la previsió. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. La situació meteorològica avui torna a estar dominada per molta calor arreu de les illes. La temperatura no davalla. Tornem a tenir valors que s'acosten a 40 graus ara a l'interior de Mallorca. També a Menorca, temperatures semblants a les d'ahir. Una altra vegada ara, 36 graus a l'interior. A Ferreries o també a Mercadal. A Eivissa ara tenim 35 graus, a Sant Antoni de Portmany i a Formentera, en l'humitat relativa per damunt del 70%, ara tenim 31 graus. Continuem amb pols en suspensió, el cel molt enterbolit. Avui a primera hora teníem alguns núvols un poc més espessos que a poc s'han allunyat de les illes. Tindrem un cap vespre de cel destapat, però sempre amb pols en suspensió, amb aquestes partícules que fan que tinguem mala visibilitat i, a més, que també aporten una situació de més basca arreu de l'arxipèlag. Hem de continuar demà amb un temps també semblant, amb alguns núvols al matí i després amb el cel més estirat. I demà sí que el canvi és en la temperatura, davallen una mica les temperatures màximes a Menorca i a punts del nord de Mallorca. En aquests dos sectors arribarem a 33-34 graus, però a la resta de les illes temperatures que continuen un dia més molt altes i poden tornar a arribar a 38 graus. Pel que fa a la situació marítima, serà tranquil·la, tenim marejol, demà el vent gira component nord cap al nord de les illes, però així tot, les ones no passaran del mig metre d'altura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les administracions insisteixen en la necessitat d'evitar riscos el dia de l'eclipsi solar, dia 12 d'agost. Avui el govern ha concretat algunes de les restriccions de circulació que es faran per motius de seguretat i també ha presentat 26 punts denominats zones d'observació oficial repartits arreu de les illes. On són i per quin motiu s'han habilitat? Aina Morales, bon dia.
Bon dia, tot d'una detallar amb algunes d'aquestes zones oficials d'observació, però abans resaltar que hi haurà restriccions de trànsit i així els espais naturals quedaran blindats. Aquesta és la paraula que han utilitzat des del govern per dir en quina situació quedarà, per exemple, la Serra de Tramuntana. A partir de les 3 es restringirà el trànsit tant rodat com també a peu. Aquesta, com dèiem, la intenció de reduir el risc d'incendi forestal, que és una de les qüestions que més preocupen el govern i que, a més de posar en perill les persones, també destruiria el patrimoni natural. El director general d'Emergències, Pablo Garrido, ha insistit en la importància de la responsabilitat individual com a forma de protecció col·lectiva.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Aquests consells, com les restriccions i les zones oficials d'observació, denominades ZOO, s'han fet gràcies a la col·laboració de diferents administracions i seguint criteris tècnics. La delegació del govern, per exemple, de la qual depenen la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, també ha previst dispositius especials, per exemple, de la Guàrdia Civil en qüestions relacionades amb el trànsit, per garantir, per exemple, l'accessibilitat a hospitals, a centres de salut i també a infraestructures estratègiques com podria ser l'aeroport. Rubén Castro és el secretari de la delegació del govern a les Illes Balears.
Por un lado, asegurar la operatividad de infraestructuras esenciales o críticas. Yo creo que aquí pensamos pues todos en los hospitales y también, por ejemplo, podríamos pensar en el aeropuerto. Se van a monitorizar las vías que permiten acceder a esas infraestructuras para garantizar en todo momento su fluidez de acceso. Y, por otro lado, y un objetivo fundamental es garantizar la accesibilidad y la capacidad de maniobra de los servicios de emergencia.
Els ajuntaments han tingut un paper fonamental a la designació de les zones oficials d'observació. Han previst zones 26 en total a totes les illes i que tindrien una ocupació màxima teòrica de 300.000 persones en total. És una ocupació que permetria desallotjaments en seguretat en cas que hi hagués alguna emergència. Aquestes infraestructures, aquests punts, per exemple, serien, n'hi ha 7 a Mallorca, entre les quals, per exemple, el camp de futbol de Pina o el camp de futbol d'Algaida. A Menorca se n'han habilitat 9, entre les quals el passeig marítim de Mó i també Cala Blanca i Cala en Bosc. A Eivissa també n'hi ha 6, entre les quals zones tan conegudes com a Cala Conta o també la costa de Sant Antoni de Portmany, i a Formentera n'hi ha 2 de previstes, 2 zones d'observació d'aquest eclipsi per fer-ho amb seguretat. Com que el risc zero no existeix, el dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost, hi haurà també un ampli dispositiu de seguretat. A la Serra de Tramuntana i a diferents espais naturals, per exemple, hi haurà equips que estaran preposicionats per a reduir el temps de resposta en cas que hi hagi un incendi o alguna emergència. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Parlant d'un protocol que abarca escenaris molt diversos, des de possibles aglomeracions a determinades zones d'observació fins a tensions a la xarxa viària, incidències sanitàries derivades de la calor o l'observació inadequada del fenomen, un increment molt important d'activitat marítima o un risc especialment elevat d'incendi forestal.
Tant la consellera com el director general d'Emergències han insistit i molt en la necessitat de planificar quan, on es veurà aquest eclipsi, quan està clar, és el dia 12 d'agost. Insisteixen, és necessari tenir molta informació, per això han fet moltes campanyes informatives, tant per la població en general, per residents a les illes, també per turistes, en col·laboració amb entitats com, per exemple, la Federació Hotelera. Recomanen reduir, no fer desplaçaments innecessaris, cercar, idò, el punt més pròxim d'observació oficial o on es pugui observar en seguretat. Han habilitat una pàgina web que se diu eclipsisegur.caib.es, on es trobarà tota la informació per planificar la visualització d'aquest esdeveniment. I, molt important, el dia D i l'hora H és molt important, l'autoprotecció sempre amb ulleres homologades, crema solar, hidratació, bastament, perquè es provoca faci molta calor.
Gràcies, Aina Morales. En directe des de Cano León s'ha d'explicar tot aquest dispositiu especial amb motiu de l'eclipsi solar. Hem arribat a les 2:13. I s'ha completat sense incidències i ja de matinada el primer trasllat de residus d'Eivissa per ser incinerats a Son Reus. Ho ha confirmat a l'informatiu matí el vicepresident del Consell de Mallorca.
Pedro Bestart assegura que en aquesta primera remesa han arribat 5 camions que varen partir de les Pitiuses amb retard pels problemes tècnics que Capitania Marítima va detectar el vaixell. Finalment, cap a les 2 ha pogut atracar a Palma, ha descarregat sense incidències i ara ja torna cap al port d'Eivissa. El també conseller de Medi Ambient nega que tingui cap efecte negatiu, com defensen els veïnats i les entitats ecologistes.
Només n'hi ha 7 que venen d'Eivissa, és una quantitat irrisòria, xerram de 3.000 tonelades més. En aquest moment n'entren 50.000 de Mallorca, vull dir, els percentatges molt petit, el que vendrà d'Eivissa en un any és el mateix que nosaltres entra dins el mes de febrer, dins el mes més fluix de sang. Vull dir, no repercussions cap ni una.
Els 5 camions s'han trobat aquesta matinada amb els cartells i les pancartes que ahir van penjar una de les rotondes de la carretera de Solla als veïnats de Son Sardina per visualitzar així el seu rebuig. Uns cartells que ja han estat retirats.
És una acció més contra aquest trasllat de residus, però n'hi haurà més. Aina Lleuger, membre del GOP i de la Plataforma contra la Incineració de Fems d'Eivissa a Son Reus, explica que tot seguit faran una campanya informativa per explicar els perjudicis que comporta per Palma.
Compartir els motius pels quals mos oposam a aquest projecte, a aquest despropòsit de traslladar residus d'Eivissa a Mallorca, i per tant també volem fer accions divulgatives i de conscienciació. Evidentment no descartam altres tipus d'accions de protesta.
El GUP i els veïnats de Son Sardina han presentat un recurs contenciós administratiu contra el contracte que va adjudicar aquest trasllat i que ja ha estat admès a tràmit. Argumenten que s'ha impulsat sense participació ciutadana i sota un criteri d'urgència que entenen estar injustificat.
Els socialistes de Mallorca asseguren que no confien en el vicepresident Pedro Bestari, demanant al Consell la suspensió cautelar d'aquest trasllat de residus fins que les institucions facin els controls de seguretat que fan falta, diuen, també demanant que es creï una comissió de seguiment amb els veïnats i les entitats socials perquè coneguin amb detall el procés d'importació. Escoltem Catalina Cladera, la portaveu socialista del Consell de Mallorca.
Demanem al senyor Galmés, com deien al principi, reiter, una suspensió cautelar i que surti a donar totes les explicacions i exigeixi a Eivissa tots els controls necessaris. No mos basta la foto d'avui del senyor Bestart fent veure que tot està bé. No mos ho creiem i no mos ho creiem.
Aquest migdia, mentrestant, l'Al-Andalus, el vaixell encarregat del trasllat, ja torna a ser al port d'Eivissa esperant una nova càrrega de canaputxa. Es faran 5 expedicions setmanals amb un màxim de 8 camions cadascuna, ens ho explica Alberto Ferrer.
Tota aquesta operació ha estat marcada pels entrebancs i les reprogramacions i tampoc s'ha salvat dels problemes aquesta primera expedició. Capitania Marítima va immobilitzar el vaixell que havia de portar els primers camions de residus d'Eivissa cap a Mallorca fins que no es varen resoldre cap al sol post unes deficiències que suposaven un perill per la navegació i risc de contaminació a la mà. Ignacio Andrés és el conseller de Medi Ambient d'Eivissa.
Al final el barco va sortir, per tant no plantejar ninguna reclamació de ningú tipus. Perquè estàvem convençuts de que aquest barco estava totalment en regla i varen fer totes les proves que tenien que fer en su inspector i al final, bueno, òbviament una inspecció dura el que dura.
En paral·lel a aquest pla pilot, el Consell intenta reduir les 87.000 tones anuals de rebuig que es generen a les Pitiuses amb un pla de xoc de més de 21 milions d'euros, tot per allargar la vida de canaputxa.
No ens tenim que quedar en que han aconseguit començar a traslladar amb aquest pla pilot i, per tant, menys tones que abocarem. Tenim que posar focus principalment en reduir, en canviar serveis de consum, intentar produir menys residus i llavors intentar reciclar el màxim possible.
La situació és crítica perquè ara com ara només queda una cel·la oberta de les 7 de l'abocador. Li podrien quedar 2 anys, segons algunes previsions, si no s'aconsegueix invertir la tendència.
Avui també jornada de reaccions a la detenció i posterior posada en llibertat sense càrrecs d'ahir de dues dones per fer pintades a 5 immobiliàries de Santa Maria amb missatges contra la massificació turística. El govern ha insistit avui que les protestes han de ser pacífiques.
Més per Mallorca ha carregat contra el govern espanyol per les detencions. Lluís Apesteguía l'acusa de perseguir una ideologia i demana explicacions al ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska.
És inacceptable des del punt de vista democràtic. De fet, la democràcia ha de garantir que això no passa. És que és l'essència de la democràcia, que no te vengui la policia a cercar a casa teva un dematí per uns fets que tinguin a veure amb la teva ideologia.
El govern insisteix que respecta les protestes i manifestacions sempre que siguin pacífiques, però el vicepresident Antoni Costa ha remarcat que l'executiu no disposa d'informació sobre la investigació.
Respectant, però no tenim informació al respecte. No? En aquest sentit, els governs de Ciutat de València sempre ser molt clars. Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears.
Reaccions després que ahir les dues joves s'acollissin al seu dret a no declarar davant del jutge que les va deixar en llibertat sense decretar-ne mesures. A la sortida dels jutjats de l'Avinguda d'Alemanya les esperaven desenes de manifestants convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que va denunciar el que consideren que és una creixent onada criminalitzadora. Jaume Pujol n'és el portaveu.
Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
La plataforma desvincula les accions de la publicació la setmana passada del Manual d'Acció Directa contra la Turistificació perquè, diuen, són prèvies a la seva difusió. En qualsevol cas, afegeix, es manté la manifestació de dia 26.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars, el govern ha fet enguany i, de moment, més de 300 inspeccions durant la campanya contra la calor i la previsió supera la xifra de l'any passat, d'haver 440 visites empresarials. Una de les principals novetats de la campanya d'aquest 2026, sota el lema «La calor pot ser mortal, la prevenció és vital», és actualitzar el decàleg preventiu, que inclou mesures bàsiques per evitar els cops de calor al lloc de feina.
Les visites tècniques s'han fet en diversos centres de treball, com les obres i també l'aeroport i les empreses de serveis de terra. Segons la consellera de Treball, Catalina Cabré, una de les principals novetats de la campanya d'enguany és l'actualització del decàleg preventiu de calor, que ara té dues versions, una adreçada als treballadors i l'altra a les empreses.
Una de les principals novetats d'enguany és l'actualització d'aquest decàleg preventiu. Ara disposant de dues versions diferenciades, una adreçada als treballadors i una altra adreçada a les empreses. És una eina molt pràctica que resumeix les mesures bàsiques per evitar un cop de calor.
Això sumat a la publicació de les alertes de temperatura de l'AEMET a les xarxes que també envien les empreses. L'Ibasal ha aplicat una estratègia de comunicació multicanal que es present en 17 autobusos interurbans, el tren i el metro.
I a la plana laboral també els sindicats i la patronal del metall estan reunits durant tot el matí al TAMI per intentar arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga prevista al sector per finals de juliol.
Els representants dels treballadors reclamen millores salarials, que les pujades de sou no es puguin compensar ni absorbir, i una clàusula de revisió salarial que protegeixi el poder adquisitiu davant l'augment del cost de la vida. Denuncien que, després de 7 mesos de negociacions, la patronal manté bloquejat el conveni que afecta a 39.000 persones.
Les Balears disposen ja d'un supercomputador capaç de fer feina amb un volum de dades per segon tan gran que és difícil de quantificar. Aquest superordinador és el primer d'aquestes característiques a l'arxipèlag. Es diu Talaia i és una habitació a una habitació del Parvit de Palma. És capaç de fer el mateix que podrien fer 1.700 ordinadors a la vegada i, segons la Universitat de les Illes i el govern, suposarà un abans i un després en la investigació, però també per les empreses que treballen amb dades, per l'administració o fins i tot per a la medicina.
Talaia és una màquina capaç de fer milions de càlculs al mateix temps, que permet resoldre problemes molt complexos que serien impossibles d'abordar amb els equips habituals. Donarà servei a investigadors i empreses en projectes d'alt nivell. El rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicat que el grup d'ones gravitacionals ja l'empra, però servirà per impulsar múltiples camps com el de la farmàcia i la medicina, i n'ha posat un exemple.
Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
Universitat i Govern han signat avui el conveni que consolida el Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes, el BESAI, una infraestructura que, segons el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, ha suposat una inversió de més de 2 milions i situarà l'arxipèlag en la 5a posició del mapa de la supercomputació estatal.
Amb aquest supercomputador que posem avui en marxa, operacions amb dades, amb big data, que abans no es podien fer de cap de les maneres, avui són possibles. I són possibles aquí, a les Illes Balears.
El Centre de Supercomputació també pretén atreure talent, reforçar la recerca i millorar la competitivitat científica i tecnològica de les illes i contribuir així a la diversificació econòmica.
Nou entrebanc en la mesa de l'ensenyament de 0 a 3 anys. Les patronals de l'escola concertada i els sindicats USO i FECIE s'han plantat i no han assistit a la reunió que ha debatut l'increment del personal de menjador. La proposta d'educació és que cada dues unitats disposin d'un treballador més al servei de menjador, Carme Moreno.
Les patronals Escola Catòlica, CCIP i les Escoletes de Pimena estan en contra de la mesura. Marc González, d'Escola Catòlica, diu que la mesura no és viable econòmicament i denuncia que arriba en un moment en què també es negocien les millores de les condicions laborals de les mestres i educadores de l'ensenyament de 0 a 3.
Molts estan imposant noves obligacions que suposen sobrecostos. Per tant, és impossible tancar cap tipus d'acord fins que l'administració fixi quines són les regles de joc, és a dir, quina ràtio haurem de tenir a les aules de professors, si o d'alumnes, dependrà del model que segueixin, no ho sabem, és a dir, tot mos arriba, diguéssim, de segona mà, i això és intolerable.
Pepa Ramis, del sindicat Comissions Obreres, sí que ha assistit a la mesa i, al contrari d'USOF, i les patronals, considera que la proposta de la conselleria és insuficient, ja que diu s'ha d'ampliar el personal dels menjadors escolars.
Regulo una ràtio completament impossible. No se pot parlar de moment pedagògic amb unes ràtios tan elevades com aquesta, i és fonamental, primer, recollir la feina que han fet els experts i la mesa 03, incloure-la dins aquest decret i després ja aprovar-lo.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, deixa clar a la patronal de la concertada i als sindicats USO i FESIE que és la conselleria la responsable d'establir la normativa en matèria de menjadors escolars. A més, ha assenyalat que s'ha de diferenciar entre la millora de les condicions laborals de les mestres i educadores i l'ordre sobre els menjadors.
Quan aquest esborrany arribi un consens en tothom a la mesa 03, aquesta esborrany anirà a totes les meses, també a la de concertada, però no hem de mesclar els encaragols. Una cosa són les reivindicacions i la dignificació de les remuneracions de les treballadores de 03, que el govern de les Illes Balears està completament d'acord amb aquesta dignificació, però necessitant que ells acordin. I una altra cosa és la regulació que nosaltres facem dels menjadors escolars.
D'altra banda, el sindicat Estella ha reclamat al govern de Marga Proens la posada en funcionament d'un pla de xoc per afavorir l'ús del català a l'ensenyament.
El sindicat ha criticat que per primera vegada s'eximirà del requisit del català en algunes places de funcionaris, entre elles les de docents de molt difícil cobertura. És el secretari de Normalització Lingüística de l'Estell, Carles Cabrera.
I això significa anar una passa més del que va anar José Ramón Bauzá. Torna el til d'en Bauzá. No parlaves programa electoral de cap pla pilot de lliure elecció de llengua, que realment és un pla segregador que se va fer, diguéssim, per contentar Vox.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
Actos comprendidos en esta directiva que no han causado...
És el moment en què el president del tribunal, Cohen Lenaers, ha llegit la sentència que, tot i ser esperada, ha sacsejat l'actualitat política d'avui. Centenars de persones implicades en el procés estaven pendents de la decisió de l'acord de Luxemburg per poder-se beneficiar d'una llei acordada entre el PSOE i els partits independentistes catalans a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. Entre d'altres, el mateix Carles Puigdemont, que ja té el camí aplanat per tornar a l'estat espanyol.
Els jutges europeus han sentenciat que la normativa espanyola no va contra els interessos financers de la Unió ni és contrària a la directiva europea en matèria de terrorisme. Eren dues qüestions prejudicials que havien plantejat el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. D'aquestes dues respostes depenen els recursos de nombrosos polítics, activistes i policies que fins ara no han pogut beneficiar-se de la llei d'amnistia pels obstacles que ha posat la justícia espanyola a l'hora d'aplicar-la.
La decisió, Marta, ha provocat tot un allau de reaccions.
La primera, d'Esquerra Republicana, amb molts de militants afectats, el seu líder, Oriol Junqueras, ha carregat contra una justícia que diu només ha respost a interessos partidistes.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
El president català, el socialista Salvador Illa, per la seva banda, ha celebrat l'aval de la justícia europea i ha demanat l'aplicació de la llei de manera urgent.
Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma, de nou, la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur.
En un breu comunicat, el PP ha declarat el seu respecte absolut a la sentència, però ha carregat, de nou, contra la irresponsabilitat, ha dit, de l'independentisme i ha lamentat el pecat original, diuen, d'aquesta llei.
I ho dèiem en titulars, dos dies després de publicar-se la sentència contra el germà del president espanyol, avui s'ha confirmat que Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió de Peinado. El jutge, en canvi, la sala ha ordenat que se li torni el passaport i li ha retirat dues acusacions, la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda. El tribunal ha donat llum verd així a seguir el procediment contra la dona del president espanyol. En pocs segons arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els bombers continuen fent feina en l'incendi d'una casa Llucmajor. Una dona ha resultat ferida. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'incendi es va iniciar poc abans de les 3 en una casa del carrer Major del poble. La gran fumarada va crear molta expectació i alarma entre els veïnats de Llucmajor. La dona que hi viu va haver de ser desallotjada i atesa per inhalació de fum.
A Soia s'estan duent a terme obres de reconstrucció al Torrent Major per prevenir inundacions.
Són unes obres que disposen d'un pressupost de 550.000 euros que porta la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua i s'intervendran 202 metres lineals i 3,5 metres d'alçada de la infraestructura.
L'Ajuntament de Binissalem canvia la gespa del camp de futbol i en lloc de tirar-la la posa a l'abast dels veïnats.
Els interessats han pogut recollir-la avui de matí per endur-se-la i donar-li un segon ús a casa. La iniciativa ha tingut bona acollida entre aquests veïnats.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde Sondameto hasta San Hugo. Y en la autopista de Inca en sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta en enlace con la vía de cintura. En la autopista de Llucmajor en sentido aeropuerto tenemos un poco de circulación lenta desde el Coide en Rebasa hasta Sacarinera. Y en sentido Palma en la zona de San Malferit. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Clàudia. En Lluís Menéndez, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, l'incendi en un habitatge de Llucmajor declarat a hora baixa i on s'ha produït l'esfondrament de la coberta i sostre encara continua actiu. Una dona va haver de ser atesa per intoxicació de fum i 3 habitatges més van ser desallotjats per precaució.
L'incendi es va iniciar poc abans de les 3 en una casa del carrer Major del poble. La gran fumarada va crear una gran expectació i alarma entre els veïnats. La dona que hi viu va haver de ser desallotjada i atesa per inhalació de fum. Xisco Bonnin és oficial en cap dels Bombers de Mallorca i Joan Fornàs, director insular d'emergències.
Amb aquesta càrrega de foc han començat les vigues a col·lapsar i, per tant, l'estructura de la vivenda s'ha tornat inestable, el qual ha fet pues, que nosaltres continuem fent feina però des de fora.
El primer que han fet és treure la dona que està de dins, l'han tret per la banda de darrere, per els corrals.
Sembla que la dona que viu a la casa cremada acumula objectes i fems. Aquesta gran quantitat de materials va fer que les flames s'estenguessin ràpidament. Per sort, s'hi desplaçaren efectius del parc de bombers de Llucmajor en pocs minuts i també dels parcs de Felanitx i Manacor. Per precaució, es desallotjaren diverses cases veïnes i confrontades. Els veïnats estan indignats perquè diuen que és un problema que es veia venir i el qual no es posa solució. Escoltam dues veïnades i el regidor de policia local, Jaume Garau.
Que a mi va ser a casa de veïnat, mos han cridat els veïnats que venguessin tot d'una, que hi havia foc a veïnat, des de 2009 donant denuncis perquè hi ha molta brutó.
Hi ha vingut bomberos i ja mos han confinat en casa nostra, mos han fet tancar.
Tenim constància que tenen denuncis per al veïnat i des de l'Ajuntament hi ha hagut intervencions fa un parell de vegades, però no s'ha duit a terme al 100%.
Avui han continuat les tasques d'extinció de les flames d'aquest incendi que, com dèiem, encara continua actiu.
Canviem de qüestió. L'objectiu de prevenir inundacions a Sóller s'estan duent a terme obres de reconstrucció al Torrent Major. Són unes obres que disposen d'un pressupost de 550.000 euros que aporta la Conselleria de la Mai del Cicle de l'Aigua i s'intervindran 202 metres lineals i 3,5 metres d'altura de l'infraestructura.
Les obres es fan a punts deteriorats del torrent per millorar la seva capacitat de dur aigua. Des de l'Ajuntament han destacat que s'està treballant no només en la seguretat, sinó també en la integració del torrent en el paisatge i han afirmat que està previst que les obres acabin el mes d'agost. Des del Batlle de Sóller, Miquel Nadal.
Aquí la darrera gran pluja que hi va haver fa 2 o 3 anys van tenir problemes, no? Van estar a punt de bordar els torrents. Molta gent estava preocupada perquè veien que se posava molt de ciment. No us preocupeu, que després això ha d'anar forrat de pedra, no? I crec que quedarà un espai molt maco i a part de molt maco, molt pràctic i molt eficaç. I pensen això, que a final de l'agost s'estirà enllestit.
Per la seva banda, el conseller de la Mà, Juan Manuel Lafuente, ha comentat que l'objectiu és anar invertint en aquest tipus d'obres a totes les Balears per prevenir futurs accidents. Per això, la conselleria ha triplicat el pressupost per fer actuacions de manteniment, el qual ara és de 12 milions d'euros.
Hem triplicat la quantia dedicada a la labor de manteniment de tots els torrents de la comunitat autònoma. Hem passat de 5 milions 100.000 euros a 12 milions 670.000 euros d'inversió només en manteniment anual.
Per tant, els treballs s'emmarquen en les actuacions de manteniment de la xarxa de torrents per reduir el risc d'incidències durant episodis de pluges.
I més millores perquè l'Hospital Comarcal d'Inca disposa des d'avui d'un nou pàrquing fotovoltaic amb més de 1.000 plaques solars. L'actuació finançada amb més d'1 milió d'euros de fons europeus incorpora també 10 punts de recàrrega nous de la xarxa pública Melip.
L'actuació ha consistit en la construcció de pèrgoles fotovoltaiques de formigó sobre l'aparcament exterior de l'hospital, on s'han instal·lat 1.044 plaques solars. La infraestructura ocupa 190 places d'aparcament i combina la generació d'energia renovable amb la protecció dels vehicles estacionats, aprofitant un espai ja existent sense afectar l'activitat del centre. La instal·lació generarà aproximadament 975.000 kW anuals d'energia renovable, una producció que contribuirà a reduir el consum energètic del centre i evitarà l'emissió de prop de 500 tones de CO2 cada any.
I ho deien també en titulars, l'Ajuntament de Binissalem canvia la gespa artificial del camp de futbol i en lloc de tirar-la la posa a l'abast dels veïnats que en vulguin, se li poden donar molts d'usos i per això molta gent ha fet cua per endur-se'n a casa seva.
La gespa artificial que s'ha retirat del camp de futbol no es tirarà. L'Ajuntament l'ha posat a disposició dels veïnats perquè li puguin donar un segon ús. Serveix, per exemple, per posar a jardins o corrals i per això hi ha molta de gent interessada en dur-se-la a casa seva. Per altra banda, la gespa nova és de darrera generació i necessitarà molta menys aigua per al manteniment.
Aquesta gespa nosaltres la volem per posar en el corral de darrere de casa nostra. Feia temps que pensàvem si n'havien de posar o no i van dir, mira, dic, si m'ho la regalen, dic, serà una ocasió per provar-ho i posar-ho.
És bona, resistent, no està tampoc en tan mal estat com ens esperàvem i per al jardí va superbé, per fer un bon espai per al jardí.
Per posar en revoltant una piscina i se reutilitzarà per tornar-la a aprofitar un poc antes de que se perdi de tot.
Mentrestant, a Sa Pobla, el PP denuncia que la mala gestió del Val de Vilafarragut costarà més de 80.000 euros als poblers a conseqüència de les infraccions detectades durant el període en què l'aigua de la xarxa municipal no complia els requisits per al consum humà.
La seva portaveu, Pedrona Seguí, ha lamentat que sigui la ciutadania qui hagi de pagar les conseqüències de la manca de precisió i transparència de l'equip de govern de Farragut.
L'Ajuntament de Sa Pobla no és un ajuntament que destaqui per tenir un pressupost torboians, per tant, en totes les necessitats que hi ha ara mateix a la Pobla, la darrera que hauria de tenir, o que s'hauria de tenir, és haver de fer front en aquests 80.000 euros.
Segons consta en la proposta de resolució de l'expedient, l'Ajuntament ja va reconèixer la seva responsabilitat i va efectuar el pagament anticipat reduït d'una sanció per un import total de 12.000 euros. A més, es proposa imposar una nova multa de 69.000 euros com a responsable de la comissió de tres infraccions greus i una molt greu en matèria de salut ambiental, que es podria reduir un 20% en cas que l'Ajuntament sol·liciti el pagament voluntari abans que es dicti la resolució definitiva. Els populars consideren que l'equip de govern ha d'aclarir públicament quina decisió adoptarà i quin serà finalment el cost total que hauran d'assumir les arques municipals.
Més qüestions. Fa la nit ja aprovar l'ordenança de benestar animal per garantir una convivència harmoniosa i un tracte digne als animals de companyia. El ple municipal ha aprovat de manera inicial un text sòlid i adaptat a la llei estatal amb els vots a favor de l'equip de govern format per PP i el PI, també a més del bloc per Fa la nit i en l'extensió de PSOE i Vox.
El municipi disposa d'una inversió de més de 172.000 euros en aquesta àrea des de 2025. L'ordenança defineix de manera clara les obligacions i prohibicions en el tracte diari dels animals, el civisme en l'ús dels espais públics i la tinença responsable. Un dels aspectes clau és la implementació definitiva del mètode CER per a la gestió ètica de les colònies felines. El text també preveu un nou règim d'inspecció i sancions adaptat a les directrius estatals i obre la porta innovadora de substituir multes per mesures alternatives de caràcter educatiu, social o treballs en benefici de la comunitat.
D'altra banda, a Palma, els partits de l'oposició a l'Ajuntament, PSI, Més i Unides Podem, han registrat una moció conjunta per al ple de juliol per defensar les festes populars i de barri que organitzen les entitats de la societat civil de Palma davant la desídia, diuen, l'abandonament i la manca de suport institucional per part del batlle Jaime Martínez.
La moció proposa que s'estableixi una taula de treball de coordinació permanent amb entitats veïnals, organitzacions LGTBI+, colles de dimonis i correfocs i entitats organitzadores com Benamics i Orgull Llonguet, entre d'altres, per coordinar de manera real i participativa el calendari festiu i garantir les necessitats d'infraestructura, seguretat i finançament d'aquests esdeveniments per als pròxims anys. Són Lucía Muñoz, Unides Podem, Elena Navarro, del PSIP i Quica Coll, de Més per Palma.
Aquest Ajuntament està cada vegada posant més traves per desenvolupar aquestes festes populars. Per tot això hem presentat una iniciativa conjunta per demanar-li a l'Ajuntament que reafirmi el seu compromís amb la cultura popular, amb el teixit associatiu d'aquesta ciutat.
Cuando uno quiere una verdadera participación, lo que hace es sentarse con ellos, hablar con ellos, montar, por ejemplo, una mesa de coordinación permanente para poder saber cómo quieren hacerlo, qué quieren hacer, què necessiten.
El que volem és que justament se garantitzi el suport dels serveis municipals perquè s'asseguri aquesta viabilitat de continuïtat. I després un tema que per nosaltres també és cabdal i que va una mica més enllà de la part més material és que nosaltres estem a l'equip de govern que mostri respecte en majúscules.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Dues i 42 minuts, la música i el paisatge s'han tornat a donar la mà a Son Marroig. La històrica finca de Deià ha acollit un nou concert del Festival Internacional de Música, una cita que cada estiu reuneix alguns dels millors intèrprets.
A l'emblemàtica possessió ubicada al mig de la Serra de Tramuntana, el violoncel·lista estatunidenc Andrew Smith i el pianista Alfredo Yáguez delectaren el públic amb el seu concert en format duet.
Son Marroig és significativo porque aquí se concentra el esfuerzo inicial del festival.
Acompanyats per la posta de sol darrere les muntanyes, els dos artistes interpretaren una selecció de peces que, entre d'altres, va incloure emblemàtiques obres de compositors espanyols com Manuel de Falla o Enrique Granados.
Uno de los más espectaculares, de las más espectaculares puestas de sol que puedes ver en el mundo, lo cual es genial verla mientras estás sentado aquí escuchando música en directo.
Aquests dos intèrprets repetiran aquest mateix programa demà cap vespre en el Palau Mar de Palma.
I I a l'Aro gaudirà un estiu més de música d'orga en concerts internacionals i la commemoració dels 20 anys dels Matins d'Orga. El cicle preveu actuacions d'artistes de prestigi en un concert dedicat a Bach, la presentació d'un llibre commemoratiu i una cita especial pel quart centenari de l'Església de Sant Bartomeu.
La programació començarà el 25 de juliol amb un concert a càrrec de Miquel Benassa, organista titular i director artístic del cicle, i del músic i investigador Eduardo Paniagua, una de les figures més destacades de la música antiga a Espanya. El programa inclourà obres de Conrad Paumann, Alfons Desalzadi i altres compositors medievals.
El 1 d'agost, els Matins de l'Orga dedicarà un concert monogràfic a Johann Sebastian Bach, coincidint amb l'aniversari de la seva mort.
El 8 d'agost, en el marc de les festes de Sant Roc, tindrà lloc un concert d'orga i violoncel en la participació de Miquel Benassa i del violoncel·lista Inqué Marc Alomà, especialista en interpretació històrica i amb una trajectòria desenvolupada principalment a França i a Suïssa, on ha col·laborat amb destacades figures del panorama musical europeu.
Com és habitual, el cicle farà una pausa durant la segona quinzena d'agost i reprendrà la seva activitat el 5 de setembre.
L'estiu culminarà amb un concert extraordinari el de 9 de setembre dedicat al quart centenari de l'inici de la construcció de l'actual església de Sant Bartomeu. Aquesta actuació comptarà amb la participació de l'organista italiana Simona Fruzzella, professora del Conservatori Alessandro Scarlatti de Palerm i formada als conservatoris de Campobasso i Lugano.
2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem aquest temps d'esports parlant del Mallorca, que ha presentat avui els 4 primers fitxatges de la temporada.
Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaoro i Zito Lubumbo han estat presentats avui en una roda de premsa. Tots 4 arriben amb la il·lusió i l'ambició de tornar al club a primera divisió. Sentim en aquest ordre Adrián Fuentes i Arnau Puigmal.
Yo lo afronto como un reto bonito, porque yo creo que dentro de ese reto y de esa exigencia, todos y cada uno de nosotros podemos mejorar, dar nuestras mejores versiones al servicio del equipo y sobre todo crecer juntos como futbolistas, como compañeros. Y yo creo que es ilusionante eso, el aceptar ese tipo de retos creo que también hacen madurar a los futbolistas y yo creo que es un punto de inflexión importante para todos nosotros para dar el máximo y perseguir el objetivo hasta el final.
Mallorca sempre ha sigut un club que m'ha cridat l'atenció i considero que és un club que ha d'estar primera i al final el que més m'ha cridat l'atenció és el que et dic, el projecte i al final pues, les ganes de pujar primera i formar part d'aquella divisió.
Zito Lubumbo ja sap el que és jugar al Mallorca. Després d'acabar la seva sessió, l'angolès ha reconegut que no s'imaginava jugant a un altre club que no fos el vermell.
Tinha muita vontade de voltar aqui para Mallorca porque eu acho que o campeonato, a época passada, não acabou bem, não acabou do jeito que a gente queria. E senti-me que deixei um pouco de amor aqui em Mallorca e fiz de tudo para poder voltar. Sabia que não foi fácil, mas graças a Deus nós conseguimos.
Per la seva banda, Arnau Puigmal és un futbolista polivalent, però avui ha explicat on se sent més còmode.
Vaig començar jugant de delanter, després de mig, m'ha tocat de lateral, per l'esquerra, per la dreta, he jugat una mica a tot arreu i bueno, no em sento més còmode, et diria, de carriler, lateral llarg. Òbviament, crec que les meves virtuts són més ofensives, defensivament crec que he millorat bastant i de més, però bueno, puc jugar, la veritat, ja et dic, on em necessiti el míster, però bueno, ara mateix em preguntes on em sento més còmode allà a la dreta, a la banda dreta.
I del davanter Adrián Fuentes esperen molts gols.
El tema de la cifra de goles no me gusta ponerme cifras, lo que me gusta es ir primero a por el primero, cuando cae el primero irá por el segundo y así sucesivamente, porque pensar en el séptimo, por decirte algo, antes que el tercero, yo creo que es ponerme trampas a mí mismo. Y al fin y al cabo yo creo que lo importante es sumar. En este caso, en mi puesto como delantero, se me van a exigir goles, trabajo y bueno, estoy preparado para hacerlo lo mejor posible.
Tots dos tenen experiència a la segona divisió. Arnau avisa de la dificultat que té la categoria de plata.
Yo creo que la segunda yo creo que a lo largo de los años todos estamos de acuerdo que ha evolucionado mucho y cada vez hay más calidad y más juego. Parece un tópico, pero bueno, ir a partido a partido, porque la verdad que segunda es, perdona por la expresión, pero es jodida.
El Mallorca continua amb la pretemporada. Recordem que dissabte jugarà el primer partit amistós. Serà contra el filial mallorquinista dirigit per Pep Lluís Martí.
Marta, era una de les opcions més esperades i a la vegada temuda, podríem dir. L'Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial.
La selecció argentina va superar per 2-1 Anglaterra a la segona semifinal mundialista després de remuntar l'1-0 amb què va començar el partit. Quan restaven 7 minuts de temps reglamentari, l'Argentina va començar la remuntada amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez. D'aquesta manera, diumenge a Nova York, Espanya cercarà contra la vigent campiona el que seria el segon títol mundial de la seva història. La gran final del Mundial es podrà seguir aquí en directe i Betre Ràdio. Serà diumenge des de les 8:30 del vespre. Per al seleccionador argentí Lionel Scaloni serà molt especial enfrontar-se a Espanya. Scaloni va crear una relació estreta des que va jugar precisament aquí al Mallorca, viu a l'illa i té vincles molt importants.
Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo... Lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final.
La final serà la darrera de Messi. L'estrella de la selecció argentina també parla de la final contra Espanya. Per a ell també serà molt especial.
Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
I l'altra cara de la moneda, la d'Anglaterra, que es queda a les portes de la final. Sentim el migcampista anglès Jude Bellingham.
Es un día muy triste para nosotros. Hemos hecho un buen partido, luchamos mucho y bueno, en el final no es mucho.
I mentrestant, Espanya ja és a Nova York per a preparar la final i la principal preocupació de Luis de la Fuente és Pedro Porro, el tècnic, està pendent de si el jugador es recupera de les molèsties musculars que va patir a les semifinals contra França. Avui, hora baixa, Espanya farà el primer entrenament per preparar aquesta final. I amb motiu de la gran final del Mundial, l'Ajuntament de Palma ampliarà l'aforament de Sant Fusteret fins a les 20.000 persones. Per presenciar la semifinal de dimarts, ja s'hi acostaren al recinte a prop de 10.000 persones. També s'organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. Això pel que fa als aficionats espanyols, però per als milers d'argentins que viuen a Mallorca, l'Ajuntament de Palma habilitarà l'aparcament de Sant Moix una fan zone amb una pantalla gegant per seguir el partit. I recordem, diumenge també podreu seguir la final en directe per Ivetra Ràdio en una edició especial d'Esports 3 en Joc que començarà a les 8:30 del vespre.
Des del passat dia 13 i fins dia 18 es du a terme a Mallorca la 7a edició del campus de bàsquet que organitza el campió del món, Carlos Cabezas.
Parlant de 6 dies de bàsquet i diversió per a jugadors i jugadores d'entre 5 i 17 anys a les instal·lacions d'Agora Portals, a Portals Nous, amb un horari de 9 del matí a 3 del capvespre. Carlos Cabezas explica a Ivetra Ràdio l'objectiu d'aquest campus.
Lo que queremos sobre todo es que se lleven una semana de diversión y sobre todo básquet, que al final es un poco mi deporte y a lo que viene. Y la verdad que bueno, que tanto los chicos como las chicas siempre intentamos que se lleven unos buenos, sobre todo, días de entrenamiento, consejos y como decía, ¿no? Es un honor y un orgullo pues que muchos de los chicos vengan por la figura mía del deporte y que hoy pues sea el espejo donde se miran. Me siento muy, muy agraciado.
L'exjugador professional i campió del món amb Espanya el 2006 va ser fa uns dies a l'homenatge de la Federació Espanyola als campions d'aquell Mundial amb motiu del 20 aniversari. Entre ells, el mallorquí Rudi Fernández o Pau Gasol. Diu Carlos que va ser un dia molt especial.
Y la verdad que, bueno, lo pasamos genial y el tiempo va pasando, pero esa generación y ese momento fue increíble. Fue el primero después de los muchos que han venido y lo celebramos y estuvimos como si cuando teníamos 25, 26 años, ¿no? O sea, lo pasamos muy bien y agradecer a la federación porque, bueno, ser campeón del mundo la primera vez es un mito histórico y estamos muy agradecidos.
I també en bàsquet, el Palmer ha anunciat avui un nou reforç. Es tracta de l'exterior de 23 anys, Octavio Brito, l'estatunidenc, procedeix de la Lliga Mexicana. I avui, el club palmesà està presentat el nou tècnic, Íñigo Núñez. Sentim Íñigo i també el president del club, Vicenç Palmer.
Me siento, pues, desde luego, súper agradecido por haber recibido esta oportunidad y lo que tengo es, bueno, pues, unas ganas terribles de que esto comience, de que eche a andar.
Íñigo, pues es un talento joven que sobre todo se ha ganado el derecho por valentía, por coraje y por todo lo que ha hecho en las últimas temporadas de representar al equipo en Primera FEP este año.
De volver pues, con el máximo trabajo y con el máximo compromiso, pues una gran oportunidad que para mí personalmente pues, supone un paso adelante grandísimo en mi carrera.
I en ciclisme, avui es disputarà la 12a etapa del Tour de França.
Amb un total de 179 quilòmetres de recorregut, recordant que el líder és Pogacar amb 3,36 d'avantatge sobre Vingegaard, el millor espanyol és Ayuso, quart classificat a 4,22 del líder.
Gràcies, Marta. Fins aquí el repàs de la informació esportiva. Fem una petita pausa i en tornar parlarem de la feina humanitària que es fa a Veneçuela i també repassarem algunes propostes culturals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Veneçuela continua treballant en l'emergència sanitària després dels tràgics terratrèmols del mes passat, que comptabilitzen milers de morts. Moltes entitats i institucions donen suport a les administracions locals desplegades a les zones més afectades. Marta.
Sí, és el cas de la Creu Roja Espanyola que fa costat a la Creu Roja Veneçolana per reforçar l'atenció sanitària als llocs més perjudicats pel sisme. Una de les portaveus de l'expedició és la infermera extremenya Teresa Moll, qui ha destacat en una entrevista a l'Informatiu Matí des del País Caribeny que estan treballant de manera coordinada per posar a disposició recursos i personal especialitzat.
Pues, por desgracia, después de los dos terremotos que han sufrido, la mayoría de instalaciones sanitarias de la zona han quedado fuera de uso. Es decir, la evaluación que han hecho las autoridades, los técnicos de la mayoría de los edificios, les han etiquetado de tarjeta roja, que se diría que no se pueden utilizar, no es seguro entrar. Entonces, lo que hacemos principalmente es apoyar a la Cruz Roja Venezolana pues, con equipos, con personal especializado, recursos, materiales, todo lo que se necesita para poder cubrir la atención sanitaria.
Moll ha explicat també que Creu Roja Espanyola ha desplegat una clínica d'emergència a l'estadi de béisbol Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, on també hi ha altres organitzacions i creus vermelles internacionals.
Que es muy complicado hacerse una idea de las dimensiones que tiene esto. Esto es, la magnitud de afectación que tiene la población es bastante grande. De hecho, da igual por dónde nos movamos. Escuchas a tu alrededor y las conversaciones de todo el mundo son, habla pues, he perdido al vecino, he perdido a la familia, iba a ir a una fiesta y finalmente no fui y todas las personas que han ido a esa fiesta, pues por desgracia han fallecido.
Una expedició que compta també amb el metge mallorquí Javier Arranz, que garanteix la continuïtat de l'atenció sanitària a persones que ja convivien amb malalties abans del terratrèmol.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I a la plana cultural, l'art contemporani tornarà a inundar al setembre els principals carrers del centre de Palma amb la ja tradicional Nit de l'Art. Enguany, a més, serà molt especial, ja que aquest esdeveniment, que s'ha convertit en tot un referent estatal i internacional, compleix ni més ni manco que 30 anys.
Una cita obligada del calendari artístic europeu que any rere any reuneix ciutadans, artistes, galeristes, col·leccionistes i institucions al voltant de l'art contemporani, tal com destaca el president dels galeristes d'Art Palma Contemporani, Fran Reus.
Aquesta cita s'ha consolidat com un autèntic símbol de la vida cultural de Mallorca i un referent ineludible tant per al públic local com per col·leccionistes, comissaris i professionals de l'art de tot el món.
La Nit de l'Art és un dels esdeveniments culturals més populars de l'any i la referència que inaugura la temporada expositiva a Palma d'ençà que el setembre de 1996 un grup de galeristes impulsaren aquesta iniciativa, totes les galeries fins a mitjanit obertes al públic. Fernando Gómez de la Cuesta és el coordinador general de Cultura de l'Ajuntament.
Tenemos mucho que agradecer a estos 30 años de Nit de l'Art por el trabajo progresivo y constante que se ha hecho desde la Asociación de Galerías para poder formarnos, ¿no? Esa pedagogía, cómo habéis incorporado la creación contemporánea a nuestras vidas.
Enguany hi participaran més de 30 espais expositius entre galeries, museus i centres culturals de Palma.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 16 de juliol. Finalment, el govern ha decidit blindar la Serra de Tramuntana de cara a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Els accessos a través de l'MA10, des d'Andrat fins a Pollença, quedaran tancats les hores prèvies al fenomen per evitar-ne el col·lapse viari. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. És una de les mesures incloses en el dispositiu especial preparat per a l'esdeveniment, que preveu també 26 zones oficials d'observació repartides a les 4 illes. Punts com els camps de futbol de Pina i el Gaida, a Mallorca, Calen Bosch, a Menorca, o Sa Pedrera, d'Esport d'Estorrent i Eivissa, tots ells espais amb bona visibilitat i que permeten ordenar l'afluència de públic. Paulo Garriz és el director general d'Emergències.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Acaba sense acord la reunió entre els sindicats i la patronal del metall per intentar desconvocar la vaga prevista del sector a finals de juliol.
Els representants dels treballadors en reclamen millores salarials, que les pujades de sou no es puguin compensar ni absorbir i una clàusula de revisió salarial que protegeixi el poder adquisitiu davant l'augment del cost de la vida. Denuncien que després de 7 mesos de negociacions, la patronal manté bloquejat el conveni que afecta 39.000 persones.
Les Balears posen en marxa el supercomputador Talaia amb 2,3 milions d'euros d'inversió.
És una infraestructura d'altes prestacions pensada per a la recerca i anàlisi massiva de dades. S'emprarà en projectes de biomedicina, intel·ligència artificial, canvi climàtic i modelització meteorològica, entre d'altres. El supercomputador estarà ubicat al Parc Bit. Jaume Carot és el rector de l'UB.
Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges, d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
Avui és notícia també la concentració que hi ha hagut avui a Sant Antoni contra les agressions a personal sanitari a les Pitiüses, que han incrementat un 25%.
El sindicat mèdic exigeix a l'IBE Salut que contracti seguretat a tots els centres sanitaris 24 hores durant tot l'any. Els professionals sanitaris denuncien que divendres passat varen fallar tots els protocols quan un pacient va agredir tres professionals sanitaris. Eivissa és l'illa de l'arxipèlag on més agressions es varen registrar l'any passat.
La justícia europea avala la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els partits independentistes catalans.
Considera que no va en contra dels interessos financers ni en contra de la directiva sobre terrorisme. La decisió de l'acord de Luxemburg aplana així el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Un altre dels empresonats del procés, Oriol Junqueras, reclama que s'apliqui ja la llei d'amnistia.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
I acabam amb un apunt del trànsit a Mallorca perquè un accident està provocant ara mateix retencions a la via de cintura en sentit Andratx. El sinistre s'ha produït a l'altura del parc de bombers, és a dir, just després de l'accés a la via per l'autopista del Llucmajor. Per tant, paciència, precaució si esteu circulant per aquest punt de la xarxa viària de l'illa. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.